Game over. Estem al Game Over, estem a Ona Catalana parlant de videojocs i avui parlant de videojocs basats en històries de dracs i de cavallers. En una setmana immillorable per tractar aquest tema hem parlat de Ghouls and Ghosts, de Ghosts and Goblins, d'Alicia Dragoon, de Thanator, de Golden Axe, de moltíssims jocs en els que dracs o cavallers en són els protagonistes. De totes maneres, si hem de parlar de jocs de dracs i de cavallers, normalment a la gent que fa temps que li agraden els videojocs i que juga als videojocs, n'hi ha un que ràpidament li ve al cap. És el Dragon's Lair. Anem a escoltar primer l'argument i després comentem una mica aquesta saga que aquest 2003 arriba al seu 20è aniversari.
La princesa Daphne ha estat segrestada pel malvat drac Singe i portada al castell de Mordrock, un poderós i malvat mag. Per salvar-la, has d'agafar la personalitat de Dirk el Valent, un soldat amb poques llums al cap. Per avançar pel castell, has d'ajudar-te d'amulets màgics, has de saltar sobre flames, escalar ajudant-te de cordes, per sobre d'abismes i lluitar amb espasa amb els diversos enemics. Utilitza ràpidament els reflexos i la intel·ligència per resoldre diferents trencaclosques que et trobaràs i destrossa tots els enemics que vegis. Troba el camí correcte per salvar Daphne de les mans del malvat Mordrock. Instruccions del Dragon's Lair de Cinematronics de l'any 1983.
Doncs aquestes eren les instruccions de Dragon's Lair, un joc que va començar o que es va poder jugar per primera vegada l'any 1983. Compte que estem parlant de fa 20 anys i que si el juguem encara avui manté gran part del seu encant, gran part del seu estil i sobretot, cosa que no passa amb jocs, podríem dir quasi bé cap altre joc de l'any 1983, manté la seva immensa, immensíssima qualitat gràfica. Precisament perquè era un joc que no era un joc, o que era un joc molt diferent del que aleshores nosaltres enteníem com a joc i fins i tot en l'actualitat, no?
És que jo em poso a la pell del programador o les persones que van llançar el Dragon's Lair l'any 1983 i no sé si les tenien totes amb ells pel fet de això que s'ha parlat tant de la jugabilitat. És un joc molt diferent a totes les màquines que segurament hi hauria al costat del Dragon's Lair a les màquines recreatives.
Potser
era
per qui
molt
no
especial.
El recordi o qui no sàpiga d'acabar, explica'm una mica d'acabar, no? És que de fet no és un joc en el qual tu agafes el nino i el mous amunt i avall, sinó que era una pel·lícula de dibuixos animats feta per el Don Bluth. Ja està. I a partir d'aquí era la pel·lícula sencera que tenia uns indexats, anava amb LaserDisc, aquells discos que, és a dir, com si fos un DVD però gros, un compactíssim, imatges grossos com un
DVD en forma de vinil.
Sí, exacte. Gros així de gros, ho estic fent així amb les mans encara que no em veieu. I era una pel·lícula de dibuixos animats i el personatge s'anava moment sol. Hi havia moments en els quals s'il·luminava alguna cosa a la pantalla i havies d'anar cap allà, cap on s'il·luminava, però no sabies quina era la tecla o el comandament que el
moviment, no?
Sí, el moviment que li havies de fer, tant podia ser. Això és cap a dalt, però movies cap a dalt i en realitat era cap al costat, no? Perquè estava interpretat...
No només la direcció, sinó que havies de fer en el temps exacte, en el temps correcte,
exacte,
per poder doncs, saltar aquell forat, esquivar aquella paret o aquella trampa, o golpejar amb l'espasa, perquè tenies les quatre direccions, amb una vall esquerra-dreta, i atacar amb l'espasa.
Exacte.
I això és l'únic que havies de fer. Tu havies d'anar veient aquella pel·lícula i en els moments on la màquina t'ho indicava, on tu creies que ho havies de fer,
pum,
apretar la tecla ràpidament per poder escapar-te i passar a la següent, al següent fragment d'animació. Eren tots fragments d'animació molt curtets. Només per posar una mica d'antecedent, Don Bluth treballava per la Disney. Dragon's Lair, em sembla que és un producte rebutjat per la Disney per fer alguna pel·lícula, i es va acabar, o per patrocinar-la al videojoc, i ell va acabar muntant-lo...
De fet, Don Bluth va deixar la Disney arran de l'any 1983, exacte, de totes aquestes disquisicions que van tenir pel Dragon's Lair, i llavors va crear el seu propi estudi on va fer pel·lícules que es van fer igual de famoses arreu del món que moltíssimes de la Disney, sobretot als anys 80 i principis dels 90, com recordo ara la sèrie de pel·lícules de Fievel, una rata que es deia Fievel, que anava als Estats Units, que eren russos i anaven als Estats Units, o una pel·lícula que es deia Tots els gossos van al cel, que també va ser molt coneguda a l'època, no?, perquè seguien una mica la línia Disney sense ser Disney, no?, abans que arribés DreamWorks Studios amb totes les
seves noves coses. Si us hi fixeu, l'estil de dibuix animat del Dragon's Lair recorda totalment a la Blancanieves.
Sí.
El castell, el dolent, té inclús aquest aire mig còmic que podem trobar en el Robin Hood, saps, de la serp i els dolents, el drac, a mi me'n recorda una mica inclús a la serp del Robin Hood.
És una mica més el Disney de Robin Hood que no el Disney de Blancaneus. Potser l'entorn és de Blancaneus, però el sentit de l'humor que destila la història...
El llibre de la selva, també, el de Sant
Llibre de la Selva.
O els personatges de la Mary Poppins, els personatges dibuixats.
Els personatges dibuixats. És que, de fet, el guerrer, el Dirk aquest l'intrèpid, o Dirk el valent, com es vulgui traduir, doncs és un sapastre, diguéssim, de personatge, és un guerrer de passocat amb oli. Un guerrer que té molt poca capacitat de salvar-ho, perquè és que realment se'n surt moltes vegades per sort, o perquè és, doncs, en certs moments fa coses que no hauria de fer, no? I la princesa i el drac i tot plegat també segueixen una mica aquesta línia. La princesa és una mica una playmate, no? És com una pin-up, va vestida com una...
Senyor Cuixen.
Exactament, és com una...
noia de calendari.
Noia de calendari, no? Com una pin-up, diguéssim. I el drac segueix també una mica la mateixa línia, no?
Recordeu quan valia una partida en aquella època?
Doncs 20 duros, si no m'equivoco.
20 duros, imagina't,
sí, sí. L'any 83.
S'ha de reconèixer que, tot i no ser un joc molt jugable, Dragon's Lair era la màquina protagonista de la sala recreativa.
Total,
quan hi era.
De fet, jo el dia que la vaig veure, que recordo perfectament que va ser un saló recreatiu de Lloret de Mar, era una màquina amb dues pantalles.
És Francesc Blasco també a Lloret també, de Mar.
És a dir,
sí, ella mateix vam veure per primera vegada Francesc Blasco.
A Lloret de Mar em sembla que no, però era també a la costa. Em sembla que era a Platja d'Aro o a Palamós.
Jo tinc consciència que era a Lloret de Mar. I recordo que estava ple de gent i tothom mirant la pantalla amb la qual jugava el jugador i després hi havia una dalt amb la qual...
No, perquè tots els espectadors poguessis veure la pel·lícula de dibuixos animats, perquè era una pel·lícula.
I recordo en concret que hi havia la seqüència del tio que anava dintre de... com és això, la bota de via, anava el tio a dintre pels ràpids i s'anava movent per allà i pum, ja moria, no? Ja no sabien cap on fer-lo anar.
Jo recordo que cada cert temps en aquest videojoc, si no hi jugaves, doncs sortia el vídeo de presentació que hem sentit en el reportatge, que dura un minut aproximadament, i ja mirant aquest vídeo de
la
presentació...
La gent ja s'encantava.
És que era molt especial, realment.
I molta gent, quan jugaves en aquest joc, el que feia era preguntar-te si avançaves una mica, què has fet, quin moviment
és. És que, de fet, per jugar bé el Dragon's Lair s'havia d'anar amb un full escrit amb els moviments que havies de fer a cada moment. Era l'única manera realment de saber, quan el portaves ja 5 minuts jugant, quina tecla havies de fer en aquell moment o quin moviment de joystick havies de fer.
Aquests jocs visualment són molt espectaculars, però la seva jugabilitat està molt limitada, tens només una opció i l'has de fer en aquell moment. I moltes vegades, com és el cas dels Dragon's Lair, no estava ben clar el que havies de fer. Algun dels elements del decorat es podia il·luminar.
Sí, però no era el més lògic. Pista.
Però moltes vegades és això, o giraves massa tard, o no sabies si allò que s'il·luminava estava realment amunt o estava a la dreta. On devies de
tocar? Una barreja entre plataformes i el Simón. Us en recordeu del Simón?
Sí,
també,
havies de recordar que havies de...
Sí, el groc, el vermell, blau...
Això per un arcade doncs, és molt limitat, perquè clar, si cada vegada t'has de gastar 20 duros i has de provar totes les possibilitats fins trobar-ne la bona, on has d'enganxar dos o tres seguides i després et maten i tens que tornar a començar, clar, això per un arcader doncs, va ser també...
El deixaves el pressupost.
Exacte.
I a més era un joc que posava bastant nerviós i feia molta tensió perquè clar, a part del preu que era caríssim, era molt difícil. Pots encallar-te els 5 segons de ficar la moneda.
Sí, sí. Pa, pum, ja està.
El que sí que va estar molt content i es van fregar les mans amb el Dragon's Lair va ser la gent de Philips, era?
No, Pioneer.
Pioneer?
No.
La marca que va dissenyar la Laser Disc per primera vegada.
Pioneer,
poder vendre de cop una partida de quants eren? Deia el reportatge.
La primera comanda era 50.000.
50.000
unitats
de reproductor de LaserDisc que no costaven 4 duros l'any 83 per posar dins de les màquines de Dragon's Lair perquè era el format en el que s'havia de reproduir aquest joc, no? Per tant, la partida era més cara perquè de fet la màquina en realitat era molt més cara que les altres màquines.
Això va ser un estil, però, que es va tenir certa popularitat. Després el Dragon's Lair va tenir el Dragon's Lair 2 i un temps després, per exemple, ha sortit ara editat per FX, no? FX Multimèdia, el pack de la trilogia del Dragon's Lair.
I molt barat, una de més.
Que està molt bé. Tenim molt bé. Els dos Dragon's Lair i l'Space Quest, que va ser...
Space Ace.
Sempre dic Space Quest.
Space Quest era l'aventura gràfica.
L'aventura gràfica de Sierra. No, Space Ace. Però és que no només els de Tom Brut han sigut jocs amb LaserDisc. Si us recordeu, va haver-hi un temps on en els salons hi havia màquines de pistola que també funcionaven amb una pel·lícula interactiva, era el cas de MacDoug McCree.
MacDoug McCree era un dels mítics, que estaves a l'oest i era una pel·lícula, realment. Sí, i parlaven a tu i et deien, oye, compañero.
Exacte, exacte.
Tu doncs et trobaves el xèrif o l'altre i havies d'actuar en el moment concret amb la pistola.
E inclús, jo recordo una de, també amb dues pantalles, que era una d'aviació.
El Match 3,
on tu portaves un avió. Un avió, però tot era un simple gràfic d'avió, estil Afterburner, i els enemics et sortien estil Afterburner, exactament. Però tot el que era el decorat per on et movies...
Era com el Gran Canó del Colorado, una
exacte,
cosa així.
Era filmat, el que li donava una espectacularitat visual, que clar, estem parlant d'uns anys, 80, posem que per aquí haguéssim jugat cap al 85-86, imagineu-vos les màquines que hi havia en aquells moments, el que era comparades amb aquestes.
No m'agradaria acabar el tema de Dragon's Lair sense tenir en compte, perquè nosaltres ens els estimem molt, especialment els petits ordinadors de 8 bits, pels quals l'any 83 també van sortir les seves versions de Dragon's Lair. Evidentment no tenien res a veure en absolut amb el Dragon's Lair de la màquina, que llavors sí que s'hi va poder jugar amb consoles o amb PC, però els Commodore 64, fins i tot ColecoVision, fins i tot l'Amstrad CPC, tots aquests ordinadors van tenir el seu Dragon's Lair. Era seguir una mica la filosofia del joc, però evidentment els gràfics eren radicalment diferents, eren sprites i el desenvolupament del joc també era molt diferent, no? Però aquest desenvolupament també va seguir més endavant amb altres jocs com el que va sortir per Game Boy de Dragon's Lair, que era un joc gràficament espectacular, però que també era com una mena de joc de plataformes, o fins i tot per Super Nintendo, que també va sortir un Dragon's Lair que era un joc de plataformes amb els mateixos personatges, uns gràfics molt treballats, però un joc de plataformes.
I per Game Boy Color hi ha una versió molt desconeguda, que és la Dragon's Lair, la primera de totes, per la Game Boy Color. I es veu escenes de vídeo, així fetes amb els pocs colors que pot generar, però és el mateix joc per la Game Boy.
Home, jo recordo la primera vegada que vaig veure un joc de PC amb molts disquets, em sembla que eren 8 o 9, jo em vaig quedar parat, perquè clar, per carregar aquell joc amb els disquets en aquella època, doncs clar, necessitaves anar posant els disquets fins que el tenies tot de memòria. No?
Bueno, ara això passa també. Ara, per exemple, el Matrix, que sortirà ara, són 6 CDs.
Deien que es diu que seran 6 CDs, Enter the Matrix.
O ja passarà un DVD.
Un DVD directament, que seria molt millor i molt més pràctic. Només per acabar el tema Dragon's Lair, dic que en l'actualitat tenim un nou Dragon's Lair, va sortir a finals del passat 2002, es diu Dragon's Lair 3D, la pàgina web és dragonslair3d.com, i és un nou joc creat també per la factoria Don Bluth, on es segueix l'estètica i la filosofia del joc de Dragon's Lair, però tot generat a través de tres dimensions, cuidant molt bé l'estètica de dibuixos animats, només per GameCube i per Xbox.
Podríem recordar també, abans d'acabar, una consola que era un híbrid entre reproductor de vídeo CD i videoconsola de Philips,
la CDI,
que també va ser famosa per tenir aquesta mena de jocs, que molts d'ells estaven fets així amb dibuix manga, no? I van ser realment revolucionaris perquè es veien realment molt bé, estaven molt bé.
Igual que el Mega CD o la 3DO, que també van tenir algunes versions, em sembla que la 3DO va tenir MacDoug McCree, i per Mega CD tenim un Dragon's Lair, el primer Dragon's Lair, exactament igual que la recreativa, i altres jocs de Wolf Team com el Rodvenger o Timecall.
Home, jo crec que un game over especial d'aquestes consoles que utilitzaven CD abans de la PlayStation, crec que és bastant important.
I li dedicarem, seguríssim. Avui, però, hem estat una bona estona parlant sobre dracs, parlant sobre cavallers, parlant sobre llegendes, parlant, en definitiva, sobre una cosa que ens és molt propera, com són els dracs i com són les lluites entre un gran drac, una bèstia immensa i un cavaller transformades, en aquest cas, en el que nosaltres tractem cada setmana, com són els videojocs. No ens aturem més perquè tenim poc temps i anem ràpidament a l'apartat d'actualitat del programa. PlayStation Dolls. Midway i Virgin Play han posat a la venda un dels jocs més anunciats d'aquestes marques en els darrers mesos. Es tracta de Dr. Muto, un joc on hem d'assumir el paper d'un científic boig que ha comès un petit error en les seves investigacions i, sense voler, ha iniciat accidentalment el procés de destrucció absoluta del seu propi planeta. El doctor Muto ha de viatjar per tot l'univers intentant trobar remei a la destrucció del seu planeta i enfrontant-se a desafiaments mortals i a terribles, entre cometes, enemics, com l'estrambòtic doctor Barnital. El joc, creat en tres dimensions, amb un disseny gràfic molt original, ens transportarà per quatre planetes diferents a través de 22 nivells absolutament grandiosos. Des de l'univers de ferralla de Toltec o el món aquàtic d'Aquem fins al cel contaminat de Flotos o les mines prohibides d'Amazon. Un Una de les principals característiques del joc, bàsicament la que diferencia de molts altres jocs de plataformes a aquest Doctor Muto en tres dimensions, és la capacitat del personatge protagonista de mutar. A través de la seva pistola Splits, el Doctor Muto es transforma en diversos éssers com una aranya alienígena, una rata en miniatura o un goril·la gegantí. Evidentment, cada mutació permet al Doctor Muto adquirir habilitats diferents per poder avançar en el joc. A més, aquest videojoc ens permetrà experimentar amb la fauna que trobem al llarg del viatge, ensemblar i utilitzar tot tipus d'artefactes creats pel Doctor Muto i també utilitzar els Gomers, uns éssers creats per una enginyeria genètica que permeten activar sistemes o realitzar qualsevol tipus de treball que sigui necessari. En resum, Doctor Muto és un bon joc de plataformes en tres dimensions que desprèn originalitat i bon sentit de l'humor per tot arreu. Midway ha anunciat que, a banda de la PlayStation 2, també s'ha publicat per a Xbox i que a finals d'aquest any n'apareixerà la versió per a GameCube i per a Game Boy Advance.
Splinter Cell, un dels èxits de la temporada per altres consoles, arribarà al juny a la Nintendo GameCube, però si voleu gaudir-lo al 100%, haureu de tenir una Game Boy Advance i un cable de connexió entre les dues consoles, una política que últimament està duent a terme l'empresa japonesa amb una certa insistència. En aquesta ocasió, interconnectar les dues màquines ens permetrà descobrir moltes coses noves i exclusives per l'edició de Nintendo. Per exemple... Per exemple, seguir la pista de Fisher i els enemics amb un mapa itinerant a la pantalla de la Game Boy Advance. Localitzar els guardes i veure com la paraula Caution fa pampallugues quan es trobin a prop. Fer servir una arma exclusiva i totalment nova, l'Sticky Bomb, la bomba enganxosa, una peça que es queda enganxada a les parets, al sostre o fins i tot als guardes desprevinguts i que exploten només pinjant un botó de la Game Boy Advance. Introduir la teva versió de Splinter Cell per Game Boy Advance, també, que també sortirà al juny, i accedir a 5 nivells on el mode silenci serà la nota predominant i als quals no podràs accedir de cap altra forma. Ara hem de veure quant temps triga algú dels Estats Units a querellar-se amb Nintendo per veure's obligat a tenir les dues consoles per poder accedir a la totalitat del joc.
Xbox. Activision i l'estudi Warhawk han presentat el joc d'una de les seqüeles cinematogràfiques més esperades de l'any. Es tracta de X2 Wolverine's Revenge, la segona part de la versió en cinema dels X-Men. Seguint l'argument de la pel·lícula, haurem de descobrir el passat de Wolverine, que ha estat infectat amb un virus mortal i que ha de lluitar amb els seus poders mutants per aconseguir saber quin és realment el seu passat i trobar la cura pel seu virus abans que sigui massa tard. El joc se'ns planteja com una arcade d'acció en tres dimensions per un sol jugador amb tota la intensitat del còmic. Aprofitant al màxim les possibilitats de la Xbox, Wolverine's Revenge compta amb un treball excepcional en l'apartat gràfic. A més, ens podrem moure per tots els escenaris de la pel·lícula i lluitar contra els clàssics enemics Sabretooth, Wendigo, Juggernaut i Magneto. Evidentment, el professor X i la bèstia ens ajudaran per aconseguir arribar vius al final del joc. Sense cap mena de dubte, un bon joc que esperem que acompanyi a una gran pel·lícula. De moment, ja tenim aquí per a Xbox la segona part de X-Men. Per tots els fans del còmic de la Marvel i especialment pels fans de Wolverine, conegut més a casa nostra com a Lobezno, que és el protagonista absolut d'aquesta entrega. PC.
Per cert, en català, Lobezno deu ser Llobató, no?
Sí, però és que Llobató ja...
Llobató ja és com
si,
de...
Si Lobezno ja no m'agrada, és que Llobató... Llobató, Llobató
ja és com de grup d'escolta.
O com de qui en sabe dónde, i sí. Dius no.
Anem amb el PC. El món dels simuladors de vol està a punt de patir una petita revolució amb la sortida del mercat de X-Plane, el primer simulador de vol professional adaptat als ordinadors personals. Aquest nou producte de Friendware està preparat tant per al pilot professional com per aquell que vulgui volar per primer cop. Aquest simulador té la certificació de la FAA, la qual cosa us permetrà ser usat a l'hora d'aconseguir el certificat de pilot de línies aèries. O, que és el mateix, aprengui a volar a casa seva amb tota comoditat. El programa inclou, de sèrie, l'Europa Occidental i parts d'Estats Units. 40 models d'avió a banda dels centenars que es troben disponibles a internet. 18.000 aeroports, informació de terrenys reals obtinguda per satèl·lit, la possibilitat de crear escenaris i avions, es poden pilotar avions civils, militars i vehicles especials, etc. Bé, són tantes coses que val la pena de visitar la web www.friendware.es i veure l'apartat de l'X-Plane per comprovar les especificacions tècniques del programa. Per cert, el preu
només és de 49,95 €. Una bicoca, vaja. I alhora, per només 29,95 més, això ja és una mica teletienda, podeu aconseguir el Worldless Scenery per l'X-Plane, un paquet de 4 CDs que amplia enormement el simulador de vol que us hem comentat. La possibilitat de viatjar a qualsevol punt del món, més de 400 megas d'informació sobre la Terra, més de 14 milions d'objectes visibles, 610 escenaris de vol, realisme espectacular en la recreació de rius, muntanyes, ciutats, autopistes, etc. Si sempre us han dit que heu de tocar de peus a terra, però preferiu tenir el cap als núvols, no deixeu escapar aquest X-Plane versió 6 i les seves ampliacions imprescindibles. A més, està disponible per PC i fins i tot Macintosh. Què més voleu?
Game Boy Advance.
Albert ha dibuixat un somriure amb això.
Ah, els maqueros.
En Game Boy Advance, Capcom ha tornat a fer de les seves i ens ha regalat un nou joc de la saga Mega Man. En aquest cas ho ha fet per a la Game Boy Advance, en un joc que es diu Mega Man Advance i que pràcticament acaba de sortir a la venda. Aquest joc, de fet, és una actualització d'un altre que va aparèixer només al Japó pel sistema Super Famicom, que es deia Rockman and Forte. Una actualització molt benvinguda per tots els fans de l'heroi blau que es podran començar ja a disposar a disfrutar de les noves aventures de Mega Man, en aquesta ocasió unit al seu etern rival a través dels 8 nivells programats a l'estil de la vella escola. Només de començar podrem triar qui volem jugar, amb quin personatge volem jugar, amb Mega Man o amb el seu enemic Bass. El joc varia relativament poc, però cadascun té característiques pròpies que poden facilitar o no el pas d'alguns nivells. En aquest Mega Man and Bass, per a Game Boy Advance, es cuida fins l'últim detall la qualitat dels moviments dels personatges i els coloristes decorats a través dels quals passa la història. A més, és especialment bonic veure com es recuperen antics enemics clàssics de Mega Man, com els éssers que segur arrosseguen per terra dins de cascos d'obrers de la construcció. Si haguéssim de buscar algun punt negatiu, probablement només seria l'escroll, que ens fa avançar massa sovint a sotregades entre una pantalla i l'altra. De totes maneres, això no impedeix que aquest nou joc de Mega Man per a la petita de Nintendo sigui una opció 100% recomanable. I bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antonio Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert García, la Sílvia Pedret, en Mario Romero i en Jaume Fina. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.